Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Això és el que paga de mitjana un estudiant universitari a Catalunya per fer la carrera. Una xifra que s'ha convertit en la més alta de tot Espanya, on de mitjana els alumnes paguen uns 1.400 euros. Així ho ha destacat avui en una entrevista al magazín Al Matí Aida Sanuy, portaveu de la Iniciativa Legislativa Popular, que insta la Generalitat a reduir les taxes universitàries.
És la que és més cara de tot l'estat espanyol. De fet, es calcula que de Catalunya a la segona hi ha 500 euros de diferència i que paguem més del doble de la mitjana espanyola. Llavors això també situa evidentment el preu de les matrícules catalanes entre les més altes d'Europa.
Perquè la ILP es pugui tramitar al Parlament català, els impulsors han de recollir un mínim de 50.000 signatures a favor de la proposta. Una campanya que es posarà en marxa a final d'aquest mes en totes les universitats públiques del país, els rectors de les quals donen suport a la iniciativa. Però hi ha més sortides formatives al marge de la universitat, com ara els cicles formatius. També en parlarem durant el Notícies Migdia, perquè avui s'ha obert la tercera edició del Saló Apropa't a l'FP a Fira Sabadell.
Titulars.
Sabadell ja disposa d'un espai on dipositar les urnes amb les cendres dels nostres difunts. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia, es tracta de 600 columbaris que s'han habilitat al cementiri de Sabadell. El regidor de Salut, Ramon Vidal, ha assenyalat la importància de tenir-ne si es té en compte que 4 de cada 10 sabadellencs ja opten per la incineració.
Està per sobre del que estava previst i és una cosa que va més. En qualsevol espai que tu miris, tant a nivell nacional com a nivell del país, de Catalunya o a nivell europeu, va més la incineració, que es creix molt. Hi ha llocs que creixen potser més ràpidament que altres, però bueno, el que està clar és que és un creixement. I les previsions nostres estan per sobre del que estava previst en un primer moment farà uns anys enrere.
A banda d'aquests columbaris, l'Ajuntament també estudia la creació d'un segon espai per dipositar cendres.
El tancament del servei d'oncologia pediàtrica del Taulí després de 40 anys en marxa continua generant rebuig social.
La taula social d'entitats del Vallès ha convocat una manifestació per al 28 de febrer en contra del trasllat de la unitat a la Vall d'Hebron. Un dels membres de la plataforma i president de la Federació d'Associacions de Veïns, Manuel Navas, acusa Esquerra i el PDeCAT de plegar-se als interessos de la Generalitat en lloc de pensar en la ciutat i en la comarca.
Lamentamos que Esquerra Republicana y el PDeCAT hayan priorizado las consignas de sus partidos por delante de la ciudad y el clamor popular de amplios sectores de Sabadell y la comarca contra el cierre de ese servicio.
El Departament de Salut va optar per traslladar el servei al·legant que el Taulí no arribava als 30 pacients tractats en aquesta unitat, una xifra que els organismes internacionals situen com l'òptima per oferir una atenció excel·lent.
La dupla formada per Mariano Conic i Fernando Pajarero és la sisena parella de centrals diferent que té el centre d'esports aquesta temporada.
El central argentí cedit pel Sevilla Atlético es va estrenar contra el Villarreal B amb bona nota, però l'equip segueix amb l'assignatura pendent de gestionar els avantatges en el marcador.
En parlem a partir de les 2 a l'Hotel Sud.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Avui cel mig tapat, que ens espera de cara a les pròximes hores. Li preguntem a la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia. Els núvols baixos continuen sent protagonistes a tot el que és el litoral i prelitoral. Sí que s'han reduït respecte als que teníem a primera hora del matí, però déu-n'hi-do els que hi ha i s'han d'anar trencant durant aquestes properes hores. Cap a l'interior, en canvi, sí que fa més sol. Hem començat amb un ambient més fred, també, perquè durant la matinada el cel ha estat més asserenat i d'aquí que hagin pogut baixar les temperatures mínimes, però ara ja han pujat força i parlem de valors fins i tot de 10 i 11 graus en punts de la plana de Lleida. Cap a la zona del Pirineu sí que les temperatures encara es mantenen baixes. De cara a aquesta tarda continuarem parlant d'aquest ambient asserenat cap a l'interior, d'algunes restes de núvols cap al litoral i de cara també aquest proper vespre tornaran a baixar en picat les temperatures i per tant demà tornarem a parlar de contrast tèrmic entre les temperatures de primera hora del matí i les que s'han de registrar de cara al migdia. També amb pocs canvis, de fet s'espera un dia força semblant al d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic a aquesta hora. Saludem ja la Cristina Adrián des del Transmet. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la situació ara mateix?
Doncs recordar que la línia R4 Rodalies de Catalunya es manté el servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa. També es dona servei alternatiu de bus llançadora a les línies T5 i T6 del Trambassós entre Glòries i Can Jaume Andreu, en aquest cas per les obres de la plaça de les Glòries. I la resta de transport públic de l'àrea metropolitana a Barcelona circulen en normalitat sense incidències destacables. Això és tot el moment des del Centre Fundació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Bona tarda. I pel que fa a la circulació viària, cal destacar que hi ha força normalitat avui a les carreteres catalanes, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. L'única incidència que ha tingut lloc aquest matí s'ha produït a la C-17 a conseqüència d'unes obres. S'ha hagut de tallar l'accés a Granollers en aquesta carretera, la C-17, però a hores d'ara ja s'ha reobert i, per tant, la circulació és la normal en aquest punt, a la C-17, en direcció a Barcelona.
La notícia del dia.
Entrem ja en matèria. Els estudiants universitaris catalans són els que més paguen de tot l'estat espanyol. Actualment, cada alumne paga una mitjana de 2.131 euros, cosa que suposa un 50% més que la mitjana de tot l'estat, que està al voltant dels 1.400. Per revertir aquesta situació, la comunitat educativa universitària d'arreu de Catalunya s'ha unit per posar en marxa una iniciativa legislativa popular que reguli un descens de les taxes que s'abonen als centres catalans.
Les comunitats autònomes regulen una quarta part del preu de les taxes universitàries i precisament aquesta forquilla és la que fa que Catalunya i Madrid siguin les dues comunitats més cares de tot l'Estat. De fet, a casa nostra, el 2012 es va incrementar en un 66% el cost de la universitat, una realitat que, diuen els proposants, ha fet que el nombre d'estudiants universitaris hagi caigut en gairebé 5 punts a Catalunya. Un increment de les taxes que, a més, no ha anat acompanyat d'un sistema de beques que pugui facilitar l'accés de tots els alumnes a la universitat. Ho ha explicat al programa Al Matí de Ràdio Sabadell la portaveu de l'ILP, Aida Sanuy.
Es calcula que hi ha un 70% de les famílies catalanes que ja directament no compleixen els requisits per accedir a aquestes beques. I a part, hi ha una cosa que és bastant curiosa, és la beca te la donen un cop tu ja has pagat la matrícula. Llavors, ja partint de la premissa que si no tens els diners per adelantar el cost de la matrícula, directament ja no pots accedir a tenir la beca.
La ILP compta amb el suport de tota la comunitat educativa. De fet, s'hi han sumat els 8 rectors de les universitats públiques catalanes i un dels més actius és el de la Universitat Autònoma de Barcelona. De fet, Sanuy ha explicat que la seva rectora, Margarida Arboix, s'ha mostrat favorable al descens de les taxes, però ha demanat a la Generalitat que aquesta rebaixa no repercuteixi en el ja ajustat pressupost de les universitats.
Els rectors es veuen una mica en mans i mànigues per treure pressupost d'aquí, per ficar-lo allí, i doncs, bueno, no? L'altre dia la Marga Arboix, la rectora de l'Autònoma, que dona molt suport a aquesta ILP, doncs ens ho explicava, que sobretot no treguin aquesta reducció del 30% del pressupost de les universitats, perquè si el treuen del pressupost de les universitats hauran de treure aquests diners d'alguna altra partida i la universitat no s'ho pot permetre.
A finals del mes de febrer, la comunitat educativa universitària començarà la recerca de les 50.000 signatures necessàries per portar aquesta iniciativa legislativa popular fins al Parlament de Catalunya. Llavors, diuen, començarà el procés per buscar complicitat entre els partits polítics. Aquesta no és la primera vegada que la Cambra Catalana debatrà sobre aquesta qüestió, ja que fa 3 anys es va aprovar una moció que demanava la rebaixa d'aquestes tasques, una proposta que ha quedat del tot en paper mullat. Per això asseguren que la ILP anirà acompanyada de mobilitzacions al carrer per fer sentir la seva veu. De fet, les taxes són només una de les demandes del sistema universitari, que també reclama un millor finançament que permeti acabar amb la precarietat dels professors associats i dels investigadors.
I precisament decidir quin camí triar un cop acabat l'ensenyament obligatori no és tasca fàcil, perquè d'això en dependrà en bona mesura el futur de l'alumne. La majoria dels qui opten per continuar formant-se fan batxillerat per accedir després a la universitat. Però hi ha una altra sortida, els cicles formatius. Una alternativa cada cop més demandada, tant pels estudiants com per les empreses, i que té un grau d'inserció laboral molt alt. Rural. Per donar a conèixer l'oferta de formació professional a la comarca, Fira Sabadell acull entre avui i dissabte la tercera edició del Saló Apropa't a l'FP. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Un certamen que ha de donar a conèixer els diferents cicles formatius, ja sigui de grau mitjà o superior, que a hores d'ara es fan a Sabadell i a la resta del Vallès Occidental. Durant els 4 dies que s'allargarà la Fira Apropa't a l'FP, s'informarà d'una 80 de cursos de 20 famílies professionals diferents i a hores d'ara ja hi ha 4.000 inscrits. El tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga, ha comentat que Sabadell té una oferta de formació professional força àmplia amb centres de referència a tota la comarca.
Sabadell dintre la comarca té una bona oferta de cicles formatius, tot i així encara té llacunes importants a cobrir. Però no és Sabadell només, sinó que és el país. Però vaja, en aquests 3 anys sí que Sabadell, dintre de l'àmbit de la nostra comarca, doncs té centres molt potents, com és el centre de Castellarnau, com és el centre Agustí Serra, com és el cicle de fusteria de l'Escola Industrial o el d'informàtica de l'IA Sabadell, que són ofertes públiques molt potents i que inclús són atractives per a alumnes de fora de la ciutat.
En declaracions al matí de Ràdio Sabadell, Berlanga ha reivindicat les virtuts del sistema d'FP, que sovint afirma es veu com la germana pobra de l'ensenyament. Ha explicat que el mercat laboral necessita professionals tècnics en molts àmbits, unes feines, recorda, molt ben retribuïdes. Amb tot, el regidor d'Educació reconeix que encara hi ha un cert decalatge entre el que demanden les empreses del territori i els cicles formatius que s'oferten.
Quina aportació pot fer qualsevol persona en un àmbit de la vida com és l'àmbit del treball i amb la part laboral? En aquest sentit sí que hi ha una certa disfunció entre les necessitats de vegades que pot tenir els sectors econòmics i la formació que s'està donant. I els sectors empresarials doncs, demanen en aquest sentit espais per planificar conjuntament i valorar les necessitats doncs, laborals i en aquest sentit també educatives.
A banda de les xerrades adreçades als estudiants, també n'hi haurà de pensades per a les famílies per tal que puguin orientar els seus fills durant el procés d'elecció. El Saló Apropa't a l'FP estarà obert avui i demà de 8:45 del matí a 3:45 de la tarda, mentre que dijous romandrà tancat per la vaga convocada per la intersindical CSC. Divendres i dissabte els horaris canvien. Divendres hi haurà sessions entre 4:00 i 8:15 del vespre, mentre que dissabte l'horari serà reduït i anirà de 10:45 del matí a 2:45 de la tarda.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
3 minuts per arribar al punt de 3:45. El cementiri de Sabadell ja té un espai per dipositar cendres. La part nova de les instal·lacions de Sant Nicolau estrena 600 columbaris, una opció semblant als nínxols perquè les famílies tinguin un punt on recordar els difunts. D'aquesta manera es dona resposta a l'augment de les incineracions registrat en els últims anys, especialment des de la posada en marxa del crematori a la ciutat. Ara mateix, un 44% de les famílies sabadellenques que eren escullen incineració en detriment de l'enterrament.
El cementiri de Sabadell té més de 35.000 unitats d'enterrament, però fins ara no disposava de cap espai per cendres. Els nous columbaris, que es podran utilitzar de forma imminent, contribuiran a donar resposta a una necessitat que ha anat a l'alça. Així ho ha apuntat avui des del cementiri el regidor de Salut, Ramon Vidal.
La incineració va més. L'altre dia a Madrid ens comentaven que a l'Almudena estaven amb el 62% de cremacions i el 38% d'enterraments. Nosaltres aquí a Sabadell estem en entorn del 44%. D'incineracions, però veiem que és una cosa que va més. Les formes culturals i socials d'entendre la mort i la relació amb els difunts ha canviat i totes les societats estan adaptant aquestes necessitats que van sorgint. Això tampoc són coses que apareixin d'un dia a l'altre, és generacional. Per tant, veiem que la tendència és aquesta, que menys que tindre en un cementiri com el nostre, que és un cementiri gran, doncs aquests espais que fins ara no hi eren.
La creació de columbaris per cendres formava part del pla d'inversions del cementiri per al 2016-2017. En aquests 2 anys, l'Ajuntament ha invertit 550.000 euros en diferents accions de millora de l'equipament. Vidal ha explicat què s'ha fet seguint la línia de les obres iniciades fa 10 anys.
S'han fet 110 nínxols nous, s'ha fet la connexió amb la Via Làctea, s'han posat aquests 600 incineraris nous, s'ha reduït el nombre d'entrades, que és una de les coses que també se'ns venia demandant i que, com us comentava al principi, aquest cementiri té 9 portes d'accés. No totes són obertes, però hi ha 9 portes, de les quals ara, per exemple, tindran 4 portes, però amb 3 punts d'entrada bàsics. Un que queda a la part de dalt, que us comentava, i la principal, i una altra que quedarà aquesta frontal d'aquí. Per tant, la part frontal del cementiri tindrà 2 portes d'accés i la part de la carretera Vella, per la part de Poblenou, té 2 portes d'accés.
A curt termini no hi ha prevista la construcció de més columbaris, però sí que s'està estudiant la creació d'un espai comú per cendres molt més econòmic per aquests.
El nou espai comú per a cendres podria estar inclòs en el nou pla d'inversions del cementiri per als anys 2019-2020 que es debatrà al ple municipal d'aquest mes de febrer. El manteniment del conjunt de les instal·lacions s'emportarà un gruix important del pressupost.
Està bé el tema de les tombes, també, per donar-li sortida. Penseu que som un dels cementiris que més tombes té, encara que no ho sembli. Som un cementiri gran, us comentava abans, amb moltes unitats funeràries, amb unes tombes, algunes que es tenien que rehabilitar i a partir d'aquí treballar-les i posar-les a disposició dels usuaris, del públic en general, i amb això es treballarà aquest nou pla d'inversions també.
Aquest període 2019-2020 s'invertiran prop de 500.000 d'euros al cementiri. I ara us expliquem que la taula social d'entitats de la comarca del Vallès ha convocat una manifestació per protestar contra el trasllat del servei d'oncologia infantil de l'Hospital Taulí. Recordem que el CatSalut va ordenar el traspàs d'aquesta unitat i dels seus pacients a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona amb l'objectiu, Helena, de centralitzar tots aquests serveis.
En roda de premsa, el mateix Taulí, la taula social d'entitats de la comarca, juntament amb sindicats i amb el suport d'alguns partits polítics, han convocat una manifestació per dijous de la setmana que ve per protestar contra el tancament del servei d'oncologia pediàtrica de l'Hospital de Sabadell. Una de les raons que CatSalut argumentava per traslladar aquest servei a Barcelona és que els pacients estarien molt més ben atesos si es centralitzessin els serveis per d'aquesta manera tenir tots els especialistes en un mateix centre. La doctora Melo, professional de la Unitat d'Oncologia Pediàtrica del Taulí, ha assegurat que en els últims anys el servei d'oncologia del Taulí ja traslladava alguns dels seus pacients a altres hospitals més especialitzats.
Que nosaltres ja últimament, els últims anys, si un nen s'havia de beneficiar d'un tipus de tractament aquests, de recerca, de lo que se'n diu d'investigació fase 2, fase 3, el que sigui, ja s'enviava a fer en el lloc on s'hagués de fer. Vull dir que un nen, pel fet d'estar aquí, no es perdia cap tipus de tractament, s'enviava a on fos a fer-se.
Un altre dels arguments que la Generalitat feia referència per justificar el trasllat és que els centres hospitalaris de referència han d'atendre un mínim de 30 pacients per any per ser reconeguts com a tal. Xus Merino, infermera i membre de la taula social, assegura que una de les opcions per salvar el servei sabadellenc i d'aquesta manera arribar al mínim mercat seria ampliar la zona de referència del Taulí.
Lamentem que no s'hagin pres mínimament en consideració la mesura d'ampliar l'àrea de referència de l'Hospital Parc Taulí, ni la possibilitat d'establir acords de col·laboració tant amb els altres centres del Vallès Occidental ni de les altres comarques que conformen la regió sanitària centre.
La manifestació tindrà lloc el dijous 28 de febrer, començarà a les 6 de la tarda al Taulí i es traslladarà fins a l'Ajuntament, on coincidirà amb el ple del mes de febrer.
El govern quadripartit acaba de presentar el Pla Local d'Habitatge, que inclou 67 actuacions concretes dividides en 7 objectius principals. Entre aquests, augmentar i regular el parc públic de lloguer, implementar polítiques per la rehabilitació o promoure altres models d'accés a l'habitatge entre les administracions públiques. Ens ho explica el Pere Gallifa. Molt bon dia.
Bon dia. El pla arrenca aquest any i s'estendrà fins al 2024. Ha estat elaborat després de trobades amb entitats de la ciutat, una enquesta a més de 1.200 sabadellencs i reunions amb les altres formacions polítiques. El resultat, incrementar en un 98% el parc públic d'habitatge per a lloguer. També s'augmenten els ajuts per rehabilitar els immobles, que tenen una mitjana d'antiguitat de 40 anys i un 7% es troben en molt mal estat. També es farà front a l'emergència residencial, com explica Glòria Rubio, regidora d'Habitatge.
Un altre dels elements destacables és que els recursos residencials d'emergència a dia d'avui són insuficients. És evident que són insuficients, donat que tenim 700 sol·licituds a la mesa d'emergència, no? al registre d'habitatges d'emergència. I només estem podent donar resposta a alguns i, per tant, també doncs, calen recursos nous i millors en aquest sentit.
Entre les 67 actuacions incloses, també destaca obligar que els habitatges de nova construcció dediquin un 32% del sòl a pisos de protecció oficial. Tota la informació es pot consultar a la web de participació de l'Ajuntament, en la qual es pot opinar sobre el contingut del pla.
I encara relacionat amb el tema de l'habitatge, i malgrat que el pla determini que no hi haurà cap desnonament a Sabadell, avui se n'ha viscut un a la ciutat. La comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra s'han presentat al domicili d'una família amb 3 menors que no tenen cap altre recurs on viure. La seva intenció era treure els inquilins de l'edifici i segellar-ne la porta. Gràcies a la pressió popular, el desnonament s'ha aturat.
Sí, es tracta d'un cas hipotecari en el qual hi havia un lloguer social per part del Banc Sabadell que la família tampoc podia assumir. Montserrat Nadeira, de l'associació sabadellenca Les Persones Primero, ha presenciat l'atenció del moment.
El que ha passat també és que la noia, la propietària, que tenen tres nens, ha obert la finestra i es volia suïcidar per la finestra. Ha amenaçat amb suïcidar-se per la finestra, si la feien fora. Bueno, doncs, al final, amb tanta força i la família que està tirat a sobre i tal, doncs ho han aturat provisionalment.
El Banc Sabadell no ha donat explicacions a l'associació sobre aquesta acció. Nadeira ha assegurat que dijous es presentaran a l'entitat financera per negociar la cancel·lació de l'ordre de desnonament.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
I avui a les 10 del matí s'ha reprès el judici del procés amb la declaració de l'exconseller Jordi Turull. Al principi de la seva intervenció ha confirmat que contestaria les preguntes de la Fiscalia i també de l'Advocacia de l'Estat, però no a l'acusació popular que exerceix el partit d'ultradreta Vox. Turull ha criticat l'escrit de l'acusació i ha defensat que convocar un referèndum no és delicte des de l'any 2005.
L'exconseller Jordi Turull s'ha enfrontat aquest matí a l'interrogatori del fiscal Jaime Moreno, el qual ha estat tens en diversos moments.
Estos días por parte de la Fiscalía he oído alguna expresión en tono acusatorio que me parece que es una auténtica falta de respeto a los ciudadanos de Cataluña. Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas, no son gente que está militarizada y que se dice aquí, allí. No, no es esto. El movimiento independentista de Cataluña va de abajo hacia arriba. Y después hay partidos políticos y entidades que lo que quieren es recoger este sentimiento e intentarle dar una salida, en el caso de los partidos políticos, darle una salida política, pacífica, como no puede ser de otra manera.
Aquest comentari de Turull ha estat reprovat pel president del tribunal, Manuel Marchena, que li ha demanat que es limités a respondre les preguntes i que no fes judicis de valor sobre les acusacions. Per la seva part, Turull ha considerat que es tracta d'un judici polític perquè jutgen independentistes per incomplir un auto del Tribunal Constitucional quan el govern espanyol ha incomplert 25 sentències de la mateixa institució.
Entonces, que un Estado español, el gobierno del Estado español, diga hay que cumplir la Constitución, cuando él, de manera absolutamente reiterada, va cumpliendo todas y cada una de las sentencias del Tribunal Constitucional, hombre, claro, después sabe qué pasa, cuando decíamos aquello que la ley es igual para todos, esto de ser, de ponerte el traje de constitucionalista, pues penalmente debe ser un chollo, porque claro, te permite incumplir la Constitución cuando te da la gana. En cambio, si vas de independentista, por un auto, no por una resolución fundamentada, por un auto... Llevo un año en la cárcel. Hoy hace un año que llevo en prisión.
Avui també s'ha sabut que el tribunal ja ha citat els primers testimonis. Dimarts 26 al matí, Tardà, Torrent i Mas, i a la tarda, Rajoy, Pascal i el sabadellenc Xavi Domènech. Dimecres 27 al matí, Sainz de Santa Maria, Montoro i Zoido, i a la tarda, de Gispert, Reguant i Baños. Ara, Turull està responent les preguntes de l'Advocacia de l'Estat.
I més qüestions més enllà de la ciutat i la comarca i al marge del judici del procés. Continuem parlant avui del que ha donat de si la convocatòria d'eleccions anticipades el 28 d'abril i Ciutadans ja ha anunciat que no pactarà amb el PSOE. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Així ho ha fet saber José Manuel Villegas, secretari general del Partit Taronja, que ha assegurat que cap vot de Ciutadans farà president Pedro Sánchez.
En estas circunstancias, en esta ejecutiva, se ha ratificado el criterio de que Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España.
I pel que fa al Partit Popular, Pablo Casado ha tornat a expressar la seva voluntat per aplicar un 155 més dur i més llarg a Catalunya i ha assegurat que els seus senadors no els tremolarà el pols per fer-ho. Diversos detinguts en una operació contra el tràfic de drogues a Lleida.
El dispositiu antidroga dels Mossos d'Esquadra s'ha posat en marxa abans de les 5 del matí al barri lleidatà de la Mariola, però ràpidament s'ha ampliat a altres zones. L'operatiu ha realitzat diverses entrades i escorcolls en diversos domicilis on han fet diverses detencions i han confiscat diversos tipus d'estupefaents amb cocaïna i marihuana.
Investigadors catalans creen mini-ronyons a partir de cèl·lules mare humanes.
L'Institut de Bioenginyeria de Catalunya ha impulsat un projecte que podria desenvolupar teixits renals que es podrien implantar en els malalts del futur. Per fer-ho possible, els investigadors han fet servir un teixit d'embrió de pollastre. De moment, els petits òrgans podran ser utilitzats per estudiar patologies renals i per investigar l'efecte i la toxicitat dels nous fàrmacs per al ronyó.
Tres detinguts a Biscaia i Suïssa per la seva suposada relació amb l'assassinat del regidor d'Izquierda Unida a Llanes, Javier Ardínez.
Els investigadors apunten a un possible mòbil sentimental com el motiu del crim, que podria haver estat materialitzat amb sicaris. El regidor va morir l'agost passat a 300 metres de casa seva després de rebre diversos cops al cap.
I mort Karl Lagerfeld als 85 anys.
El dissenyador va ser ingressat el passat dilluns i ha mort aquest matí a París. Lagerfeld era conegut per haver dirigit les creacions de la firma francesa Chanel, a més d'haver protagonitzat numeroses col·leccions de la casa Fendi. L'anomenat Kaiser de la moda tenia un estil renaixentista que el va destacar també en el món de la fotografia, el dibuix i la decoració.
La contraportada.
Últims minuts del Notícies Migdia d'avui. Des de fa dècades el futbol ha estat un espai en el qual es reprodueix l'homofòbia. Anuncis, comentaris i sobretot la por dels esportistes a sortir de l'armari, entre molts altres motius, fan que l'esport i els vestidors siguin un entorn hostil. Per revertir aquesta situació, el Centre d'Esport Sabadell ha llançat la campanya Marca un gol a l'homofòbia, celebrada diumenge a la Nova Creu Alta.
Els impulsors de Marca un gol a l'homofòbia han explicat al programa al matí com es va gestar la iniciativa amb la col·laboració de l'Ajuntament i entitats com les Panteres Grogues. Durant l'últim duel de Lliga dels Arlequinats contra el Villarreal B de la segona divisió B, el capità del Sabadell lluïa un braçalet amb la bandera de l'Arc de Sant Martí i abans del maig es van llegir discursos contra l'homofòbia al món del futbol. Lino Gutiérrez, president de l'Associació de Clubs de Futbol del Sabadell i Comarca i excapità del Centre d'Esports, creu que l'esport pot ser una bona forma per erradicar aquestes actituds.
Nosaltres, la gent que està al front de les entitats, el que ens toca és treballar, en aquest cas l'homofòbia, el masclisme, el racisme i tots els ismes que hi ha, no? I, de fet, podem aprofitar la importància que té el futbol a la societat, pues aprofitar aquestes eines per poder treballar-lo, poder millorar i que algun dia, ojalà, no sigui necessari. Però tot, nosaltres, per exemple, ara... El que parlaves abans de quan les entitats grans s'involucren...
Des de les directives també són conscients que cal un canvi en l'educació per fer visible l'homosexualitat al futbol. Anna Navés, vicepresidenta de Màrqueting i Comunicació del Centre d'Esport Sabadell, explica, però, que cal assenyalar aquestes actituds.
I sobretot a denunciar, i que els companys que veuen això també perdin una mica la por i que facin sentir d'alguna manera malament a les persones que ho fan, no? Si tothom fa conxorxa, per d'una manera, és més complicat tant pel que rep l'agressió o a vegades el distanciament, no? que els hi fan com aquest bullying. No sé, crec que l'entorn és molt important i si hi ha només una persona conscienciada que vulgui canviar les coses, ho pot fer si està propera a aquesta persona.
Les dades demostren que encara queda molta feina per fer. Només en el que portem d'any, l'Observatori contra l'Homofòbia ha comptabilitzat 21 agressions a Catalunya, una xifra que és 4 vegades superiors a la l'any passat. I en el futbol, això només és un joc més.
Així posem el punt final a l'informatiu d'avui. Un Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Nosaltres ara us deixem amb els companys d'esports i una nova edició de l'Hotel Suís. Recordeu que també podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.